La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, amics, amigues del programa. Gràcies per la seva fidelitat a la taula de l'Evangeli i a Ràdio Estel. Avui és el tercer diumenge de Quaresma. Anem a comentar les lectures de la missa amb els nostres convidats, la Carmen Ruiz, que és advocada i catequista a la parròquia de Sanot, a la Seu d'Urgell. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia, Maria.
Tot bé?
Molt bé, tot. Doncs gràcies.
I l'Alberto Rossi, que és economista i cònsol honorari d'Itàlia a Andorra. Què tal, Alberto?
Bon dia, Maria. Molt bé, gràcies.
Gràcies a tots dos per ser aquí de nou. I esteu preparats? Doncs vinga, som-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de Quaresma és del llibre de l'Èxode i del capítol 17.
En aquells dies, el poble passava tanta set que deia, murmurant contra Moisès: «Per què ens has fet pujar d'Egipte? Vols matar-nos de set amb els nostres fills i el nostre bestiar?» Moisès exclamà al Senyor: «Què puc fer per aquest poble? Una mica més i m'apedregaran». El Senyor li respongué: «Passa al davant del poble i emporta't alguns ancians d'Israel. Pren la vara amb el que vas tocar el Nil i posa't en camí. Jo estaré allà davant teu dalt la roca, a l'Horeb. Tu dona un cop a la roca i en sortirà aigua i tot el poble podrà veure». Moisès ho va fer així davant els ancians d'Israel i donar a aquell lloc el nom de Massà i de Meribà, perquè els israelites havien discutit i havien posat a prova el Senyor quan deien: «El Senyor és amb nosaltres o no hi és?».
Aquest és un dels episodis diversos en què el poble que camina pel desert des de l'esclavitud d'Egipte a la llibertat de la terra promesa es queixa de la seva situació i manifesta el desig de tornar a Egipte. Aquestes queixes encara hi són, oi? M'esteu mirant tot el poble d'Egipte, però també nosaltres.
Cris és la roca, no es mou. Nosaltres sí que ens movem, cap aquí, cap allà. Fem una mica... Ara ens passa una cosa, ja no creiem en Déu. Ara, el Senyor per què fa aquestes coses? El Senyor no existeix. Bueno, és que som incorregibles, és el mateix que el poble d'Israel.
Sí, sí.
No, Alberto?
I volen tornar darrere, imagina't.
Sí, sí.
És a dir, prefereixen tornar darrere a l'esclavitud que no seguir caminant, no? Els hi falta potser... Bueno, tenien set, Aquesta és figurat, no?, d'alguna manera, no? Però a mi m'agrada quan diu que crida els ancians d'Israel, no? Aquest l'ancià, no? Aquesta persona gran, no?, sàvia, que està entre Déu i el poble, no?, que són les persones a les quals tu mires, no?, i que avui, desgraciadament, hem perdut aquesta referència, no? Abans anàvem als ancians, sí, perquè fossin les persones que ens guiessin, no?, fossin les primeres, no? Sí. Ara són les últimes, sí. Desgraciadament.
I de vegades els abandonem, també, perquè ja no hi donem el valor i el criteri de l'experiència, no?, dels anys de viscuts, i que ens podien aportar moltíssims criteris de raonabilitat a la nostra vida. Això és veritat. És tremendament trist. Bueno, sí, és veritat, el tema del... Bueno, jo penso que és la frivolitat que tenim de vegades, la lleugeresa, no?, d'una decisió portada pel moment. No? El moment es controla. No ens parem a pensar, com tu havies dit, Alberto, en alguna sessió anterior que havíem fet un altre dia, que era la reflexió, la renúncia, no?, a no portar-te per l'impuls inicial, que havíem comentat també en alguna altra lectura d'altres dies, no? Sí. Aquí passa també el mateix. Els falta una coseta, ja desconfien de tot, ja volen tornar a l'esclavatge. Vull dir, és que l'ésser humà és també així, Vull dir, deixem portar pel moment. No sé.
Sí, sí, no, i a part, com diu la lectura, no?, a l'home li agrada estar lligat, no?, no ser lliure, no?, i la llibertat comporta un preu, no?, i aquest preu s'ha de pagar, és una factura, no?, un peatge. Quan tu vols aconseguir alguna cosa, tens un peatge, no?, aquí les coses no venen donades, sinó que s'han d'aconseguir, no?, i a vegades No volem pagar el peatge, volem tenir-ho sense pagar el peatge. I això jo no ho he vist en aquest món, no sé si en altres mons potser, però en aquest sí. No és així. Sempre hi ha un peatge, no vas a l'autopista, hi ha un peatge, ara no, però bueno, altres peatges, ara trobes tràfic.
En algunes sí, eh?
Però ara trobes tràfic, que és un peatge, al final, no?
Sí. Vull dir, bueno, jo sempre dic que quan fem vacances, tens. No sé si a tu, Alberto, et passa, quan fem vacances a l'estiu, quan tornem tenim més feina. És a dir, hem de pagar sí, l'estona que ens hem deixat portar per no fer res, clar. No? I aleshores, bueno, és un peatge també, no?
Sí, clar.
Dius, ara pagues el temps que has deixat de treballar durant l'estiu.
Però no tornes a darrere, no?
I no,
segueixes endavant,
efectivament.
No? I aquí sí. Està aquest, no? Aquesta lectura, no? Clarament, no?
Sí, sí.
Dius, Déu hi és o no hi és? Sí, clar, sí que hi és, clar que hi és, no? Però com a homes dubtem.
Fins i tot toca la base, no? És a dir, dubten de Déu. O sigui, la desconfiança aquesta que els crea al moment de caprici, diguem-ne, o de manca del que sigui, que fins a aquell moment han estat atesos, no? Però en aquell petit moment que no troben el que ells volen, ja toquen la base, és a dir, la confiança i la fe en Déu.
Uh-huh. Aleshores, Alberto, a tu has dit abans que ens agrada estar lligats, però lligats a què?
Pues precisament, és a dir, lligats a lo que no hauríem d'estar lligats. És a dir, els lligams són un pes, no? I el que hauríem de fer és alleugerir-nos d'aquest pes. Al final, els lligams són els lligams humans, no? De les nostres misèries, de les nostres restriccions, de les nostres visions limitades. Són aquests els lligams. Però nosaltres, és curiós, no? Ens estimem aquestes atadures, no? I diu, hauria de ser el contrari, no? Tu és més lliure quan talles la corda, no? Però l'ésser humà, desgraciadament, ama... estima les seves cordes, estima les seves limitacions. I aquí està precisament, no?, fer aquest esforç, no?, de tallar. I tornem a recuperar la renúncia, no?, que altres vegades hem parlat, no?, que també és renúncia, no?, vull dir, quan talles una cosa, renúncies també. El lligam et dona seguretat, no? I quan talles no hi ha més seguretat.
Però és propi de la humanitat,
sí.
De l'home.
Sí, clar.
Voler... lligams, quelcom, la seguretat, no? O
sí,
què?
Sí, però és així. És a dir, al final, el nostre objectiu és ser lliures, no? Lliures d'aquestes atadures materials. Però això representa un sacrifici i no estem disposats a fer-ho.
El que passa que un lligam és una comoditat. També s'ha de tenir en compte això. Si tu acceptes una cosa, encara que sigui un lligam, i no la poses en qüestió, és còmodo. Ja no et planteges una altra opció, perquè poder... l'opció no la pots controlar. En canvi, el lligam el tens allà i ja ho acceptes i ja està. No, no poses en qüestió res. I dius, és més còmode quedar-me aquí. No?
Sí, totalment.
O sigui, és la renúncia igual a la conseqüència d'eliminar el lligam, que és el que tu havies comentat en alguna altra lectura un altre dia. Uh-huh. Em sembla, no?
Sí,
és a dir,
sí.
La renúncia i el cost, cometes, d'eliminar el lligam.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 5è.
Germans, ara que ja som justos com a creients que som, estem en pau amb Déu gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la fe ens ha donat entrada en aquesta gràcia que posseïm tan enferm i és per ell que tenim la satisfacció d'esperar la glòria de Déu. I l'esperança no pot defraudar ningú després que Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor. Adoneu-vos bé d'això. Quan nosaltres érem encara incapaços de tot, Crist va morir pels qui érem dolents. Qui trobaríem disposat a morir per un home honrat? Potser sí que per un home bo trobaríem qui tingués la valentia de donar la vida. Doncs bé, Déu donà prova de l'amor que ens té quan Crist morí per nosaltres, que érem encara pecadors.
L'apòstol parla de la pau com el gran bé messiànic. La reconciliació de la humanitat i de tota la creació amb Déu. I és una pau que és fruit de la fe, de l'acceptació, del do gratuït que Déu ens ha fet a través de Jesucrist.
Jo penso que parla de l'amor molt, molt importantment. Per què? Perquè diu que és incondicional. És que va morir per tots nosaltres, els dolents i els bons. És l'amor incondicional de Déu. Per mi és el missatge bàsic d'aquesta lectura. Per mi. No sé l'Alberto què pensa.
Sí, sí. L'amor incondicional i el sacrifici que ha fet per uns homes que eren més dolents que bons, diguem-ho així, en aquell moment. No? I com diu la lectura, si ja costaria trobar un home que donés la vida per un home bo, que potser el trobaríem, però per homes dolents, no? Que eren molt dolents, no? I va haver-hi un home Déu, no?, que va venir aquí i va donar la seva vida, no? I llavors aquesta pau adquirida, com deia Maria molt bé, no?, aquesta pau adquirida, ara és nostre deure conservar-la, perquè hem tingut una gran oportunitat a la història, no?, de la redenció i d'aconseguir aquesta pau, i ara és tasca nostra també mantenir-la i conservar-la, encara que veient el que ha passat no hem sigut capaços. No.
Bueno, estem en el camí, jo confiem que al final hi ha molta gent que al final del camí, fins i tot en el llit de la mort, se n'adona, se n'adona de l'error que ha comès, de no estar amb Déu.
Sí, però una mica abans millor, eh?
Sí, no? Perquè al final evidentment, perquè gaudeixes més de tot el que Déu significa.
I fas gaudir també els altres.
I fas gaudir els altres, sí, senyor.
La veritat que sí. Sí. Bé, doncs, si us sembla, donat que l'Evangeli és prou extens, aquest Evangeli de la Samaritana, doncs proposaria de passar ja a l'Evangeli. Sí, us sembla?
Sí, sí.
Molt bé.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs és un evangeli segons Sant Joan, com he dit abans, el de la Samaritana, és del capítol 4.
En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que s'anomena Sicar, prop dels terrenys que Jacob havia donat al seu fill Josep. Allà hi ha el pou de Jacob. Era cap al migdia quan Jesús, cansat de caminar, s'estava assegut bonament a la vora del pou. Els deixebles havien anat al poble a comprar provisions. Arribà una dona samaritana que venia a treure aigua. Jesús li diu: «Dóna'm aigua». Li diu la samaritana: «Com? Vos, un jueu, em demaneu aigua a mi, que sóc una dona samaritana?». Cal saber que els jueus no es fan amb els samaritans. Jesús li respongué: «Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el qui et demana que li donis aigua, ets tu qui li hauries demanat aigua viva i ell te l'hauria donada». Ella li diu: «Senyor, aquest pou és fondo i no teniu res per treure aigua. D'on la traieu, l'aigua viva? Jacob, el nostre pare, ens va donar aquest pou i en bevia tant ell com els seus fills, com el seu bestiar. Sou més gran vos que no pas ell?». Jesús li respongué: «Els qui beuen aigua d'aquesta tornen a tenir set, però el qui begui aigua de la que jo li donaré mai més no tindrà set. L'aigua que jo li donaré es convertirà en una font que brollarà sempre dintre d'ell per donar-li vida eterna». Li diu la dona: «Senyor, doneu-me aigua d'aquesta, que no tingui mai més set ni hagi de tornar mai més aquí a treure aigua del pou». «Senyor, veig que sou un profeta. Els nostres pares adoraren Déu en aquesta muntanya, però vosaltres, els jueus, dieu que el lloc on cal adorar-lo és Jerusalem». Jesús li respongué: «Creu-me, dona, s'acosta l'hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem. Vosaltres no sabeu qui adoreu, nosaltres sí que ho sabem, perquè la salvació ve dels jueus. Però s'acosta l'hora, més ben dit, és ara mateix, que els bons adoradors adoraran el Pare en esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare. Déu és esperit. Per això els que l'adoren han de fer-ho en esperit i en veritat». Li diu la dona: «Sé que ha de venir el Messies, és a dir, l'ungit. Quan ell vingui, ens ho explicarà tot». I Jesús li respon: «El Messies sóc jo, que parlo amb tu». Molts samaritans d'aquell poble van creure en ell. Per això, quan els samaritans anaren a trobar-lo, li pregaven que es quedés amb ells. I s'hi va quedar 2 dies. Després de sentir-lo parlar a ell mateix, encara molts més van creure i li deien a la dona: «Ara ja no creiem només pel que tu deies. Nosaltres mateixos l'hem sentit i sabem que aquest és de debò el salvador del món».
Versió més breu del conegut diàleg de Jesús amb la dona samaritana, on el mestre empra una gran pedagogia perquè la dona entri en si mateixa i s'adoni de la seva situació. Una escena esplèndida i plena d'humanitat, oi? Us sembla, tertulians?
Preciosa, sí. Alberto, et cedeixo la paraula.
Sí, sí, sí. És molt maca aquesta conversa al costat d'un pou, no? I tornem a reprendre, com a la lectura primera, l'aigua, no? La presència d'aquesta aigua, que no és una aigua material només, que també, és una aigua divina, no? És una aigua de la vida eterna, no? De la qual és un pou figurat, no? Anem al pou, no? Hi ha aquesta aigua de la vida eterna, que és una cosa que reconecta una miqueta amb el que sempre hem dit, no? Buscar aquesta espiritualitat, aquesta connexió, no? La connexió que a vegades, tantes vegades, manca, no? I l'aigua és el mitjà. És molt maca, aquesta figura de l'aigua.
Sobretot la sorpresa d'ella, no? Com descobrir algo excepcional, perquè se'n va corrents a explicar-ho. Fa una mica com d'apòstol, no? A la resta del poble. Però aquesta sorpresa, que és com passa molt sovint avui dia passa molt, les conversions, persones que estaven fora de la vida de Déu, no? Pues fent la vida material, la vida de món i tal, i de cop i volta, no saps per què, giren i descobreixen el tresor de la fe. Perquè igual havien fet, com tu deies, Alberto, descuidar, no? No llegir, no pregar, no indagar, que de vegades també això et manté, no? El to. Però hi ha molta gent que estava aliena totalment a la vida de la fe i de cop i volta no saps per què o en quin mecanisme o per una cosa incidental tornen a això. Jo penso que li passa a la samaritana, descobreix una cosa, no? Va, extraordinària. Mm-hmm. Per mi és el missatge bàsic aquí, com ella descobreix a Crist.
Sí, i com es converteix tot una comunitat.
Això també. Mateix, sí, sí.
Perquè la samaritana és només un exemple, no? Com una dona, o podria ser un home, sí, o un nen, sí, sí. No? Que al final beu d'aquesta aigua de vida que ella desconeixia, no? És la persona que no coneix, no? Que desconeixia i que coneix. En aquest cas, per sort, directament, a vegades indirectament, no? I que aconsegueix, a través d'aquesta conversió, també canviar tota una comunitat de persones que està al seu voltant. Primer, per lo que ell explica, i després, per lo que ells veuen, no?
Diuen que el Senyor funciona com treballa amb una cosa, amb una individualitat, amb una cosa petita, i després es fa gran, no? Per exemple, és el que tu dius, no? Primer treballa ella, podia ser un home, evidentment, i després, paf, se'n va cap a la comunitat sencera, no? També el seu exemple, no? Quan parla del gra de mostassa.
Us imagineu quan cadascú de nosaltres rep una interpel·lació així, doncs, de Jesús, de la comunitat també, d'alguna manera, i després surt a explicar-ho, la transformació, el testimoni.
Bueno, això ho pots fer en el teu dia a dia, Maria.
Sí, però imagineu-vos el que representaria això amb les persones que tenim al nostre voltant, no les que viuen a l'Àsia o a l'Amèrica o a Oceania, no. Els que tenim al nostre voltant. No sé, et sembla, Alberto?
Em sembla, totalment. Això és una metàfora, no? És una alegoria del que pot passar en el nostre món proper. No? L'aigua, al final, és un bon símbol, no? L'aigua és un símbol de vida. L'aigua és vida material, l'aigua és vida espiritual, també, no? I evidentment, no? L'enorme poder que té quan una persona coneix, perquè coneixença és això, és connectar, després els que estan al voltant també es transformen, no? La teva transformació i transformació dels altres.
El teu exemple, Maria, és molt clar, Tu estàs aquí fent una tasca i s'està irradiant cap a moltíssima gent. Tu ets una única persona que està parlant aquí i tot això està creant també.
Tu i cadascú dels que veiem.
Però tu ets la que està cada dia, jo vinc puntualment. Però tu fas això. Jo intento fer-ho en el meu, quan diu Alberto, el meu cercle immediat, que és el que Déu m'ha donat perquè jo treballi.
I tu vols dir l'amplitud d'arribada al missatge. Clar. Sí. Uh-huh.
Cadascú de nosaltres és, sí, és també és com,
cadascú,
com però... la llinterna que dèiem a l'Evangeli de fa molt temps, molts diumenges, no? La llinterna no es posa perquè queda amagada sota... Doncs pues és el mateix. Uh-huh. És nosaltres fent aquesta tasca d'expansió de la paraula de Déu i del fet de Déu.
Uh-huh. Alberto?
Sí, jo estic completament d'acord, no? Vull dir, la tasca de la Maria és una tasca i després, després cadascú ha de fer la seva feina, no?
Sí.
Perquè és una manera, no?, també d'arribar i d'educar, però cadascú però després ha de fer la seva introspecció.
Tu pots predicar l'Evangeli a través de les zones, però si el teu comportament quotidià amb les persones amb les que relaciones dia no transmets almenys una mica, no ja de manera extraordinària, però una mica aquest contacte, aquest vincle amb Jesús, amb l'Evangeli, malament, no serveix.
Bueno, però ja si estàs en aquesta línia, algo sí que surt, algun fruit sí que surt de tu, eh? Jo penso.
Sí, potser sí, però vaja, és important que no només la prèdica, sinó també la vivència.
Sí,
aquí és on vaig jo.
Efectivament, efectivament. Però de vegades, si tu tens el que deia Alberto un dia, no sé quin dia va ser, dels comentaris que tu ens has cridat a fer, el tema de la constància en la teva posició també es manifesta cap enfora, eh?
Sí, sí.
Jo penso, eh?
Sí,
totalment. No, i la conversió d'una persona, és a dir, és una manera de canviar el món, no? Canvia tu i canvies
clar,
el món.
Clar,
sí. També ho vam dir un altre diumenge, no? Salvar una persona, salves un món.
Sí, efectivament.
Perquè
efectivament.
Té un poder enorme, no?
Sí. Molt bé, doncs, si no hi ha res més puntualment, potser ho podríem deixar aquí. Sí, hi ha moltes més coses a comentar, però, òbviament, el nostre temps ja l'hem exhaurit pel programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Carmen Ruiz.
Gràcies a tu, Maria.
Gràcies, Alberto Rossi.
Gràcies, Maria.
I també moltíssimes gràcies als nostres oients per la seva fidelitat al programa. De debò que ens plau molt contar-los entre la nostra audiència. Recordem un cop més que la Taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel, que la locució de les lectures ha anat a càrrec de la Cristina Orduña. A la direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. També dir-los que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic amb suggeriments, comentaris, opinions sobre el programa. Si podem, a través d'ells, voldríem millorar-lo. Gràcies de nou. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben que diumenge vinent queden convidats per continuar la sintonia de Ràdio Estel i aquí al programa La Taula de l'Evangeli. Una abraçada immensa per a tots. Adéu-siau.